Es mediodía a las 11 en Canarias. En Nueva Zelanda continúa la investigación tras el atentado de ayer contra una mezquita en el que 49 personas fueron asesinadas. El juez ha enviado a prisión al presunto atacante y el gobierno de este país anuncia cambios en las leyes para restringir el acceso a las armas. José Luis García Íñiguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Nueva Zelanda tiene un bajo índice de homicidios que ahora mismo se encuentra en sus niveles más bajos en 40 años. En 2017 apenas hubo 48 homicidios y solo ayer el australiano Brenton Tarrant mató a 49 personas en las dos mezquitas de Christchurch. Así que el país se pregunta hoy por su política de control de armas, hasta ahora bastante laxa porque no obliga a sus propietarios a registrarlas, solo a tener una licencia, y de hecho la tasa de armas de fuego por habitante es relativamente alta. La primera ministra, Jacinda Ardern, ha anunciado cambios como la prohibición de los rifles semiautomáticos.
Sin duda Nueva Zelanda se pregunta cómo alguien puede tener armas de este tipo. Uno de los puntos que abordamos es que las armas utilizadas estaban aparentemente modificadas. Ese es uno de los desafíos a los que se ha enfrentado la policía y ese es un desafío que afrontaremos para cambiar nuestras leyes.
Mientras tanto, esta madrugada el acusado ha comparecido ante el tribunal donde ha hecho un gesto supremacista al llegar y va a continuar en prisión preventiva al menos hasta el 5 de abril. También se sigue investigando a las otras dos personas detenidas. Hoy sabemos que la intención de Brenton Tarrant era continuar con más ataques cuando fue detenido.
Y desde hoy el Ayuntamiento de Madrid va a multar con hasta 90 euros a quien acceda sin autorización al centro de la ciudad. La medida, conocida como Madrid Central, entró en vigor el pasado 30 de noviembre sin sanción económica. En uno de los puntos de acceso está nuestro compañero Enrique García. Buenas tardes.
Buenas tardes. El perímetro de Madrid Central comprende 472 hectáreas que afectan especialmente a la Almendra Central de la capital. En sus accesos hay carteles informativos que señalan la restricción y también una sucesión de líneas discontinuas de color rojo que delimitan en el suelo esta zona. Estoy en la glorieta de Bilbao, que es frontera de este área. Todos los vehículos que están entrando aquí tienen bien visible algún tipo de etiqueta medioambiental y hay 115 cámaras que desde hoy vigilan los accesos y que controlan las matrículas.
Más asuntos. 22 personas han sido detenidas por estafar 15.000 euros en el alquiler de un piso en Málaga y medio centenar de afectados. Amplía Jesús Sánchez.
Insertaban anuncios en distintas webs de prestigio en las que ofrecían en alquiler un supuesto piso en Málaga capital a un precio muy por debajo del mercado. A partir de ese momento, las comunicaciones entre ambas partes, arrendador y arrendatario, se hacían por WhatsApp y una vez conocida la paga y señal, cantidad que oscilaba entre 250 y 700 euros, el arrendador facilitaba al cliente una cuenta en la que debía ingresar ese dinero. Cuando el inquilino potencial se presentaba para ocupar la casa, se daba cuenta de que había sido víctima de una estafa. Hay medio centenar de víctimas y el fraude supera de momento los 15.000 euros. La operación se salda con 22 detenidos, aunque la investigación policial continúa abierta.
Y un soldado del Ejército del Aire ha sido condenado a 6 meses de cárcel por utilizar un pene de plástico y orina de su hermano para superar un control antidrogas. Información de Alberto Pozas.
El teniente descubrió la trampa en pleno control antidrogas. Debajo del calzoncillo, este soldado del Ejército del Aire, de la base pacense de Talavera la Real, llevaba un pene de plástico y una bolsa con orina. El objetivo era dar el cambiazo sin que nadie se diese cuenta y dejar como muestra orina de su hermano y esconder así que había fumado porros hace unos días. Él mismo reconoció los hechos y ahora el Tribunal Supremo ha declarado firme una condena de 6 meses de cárcel para él por un delito militar de deslealtad después de haber sido sancionado ya con otros 8 días de arresto.
Y antes del deporte vamos a conocer qué tiempo nos espera para los próximos días. Mañana está previsto que entre un nuevo frente frío por el norte peninsular. El pronóstico con Sira Valdés.
Se mantienen los cielos despejados en la mayor parte del país, aunque en el norte de Canarias y en Galicia y en el Cantábrico pueden aparecer intervalos de nubes a lo largo del día. Será al final de este sábado cuando llegue ese frente frío que entrará por el noroeste de la península y que puede dejar lluvias en zonas del litoral gallego. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo, alcanzando máximas de 30 grados en Murcia, 28 en Alicante o 27 en Valencia.
Y ahora sí, vamos con la información del deporte. Gonzalo Conejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Almudena. En menos de una hora comienza el partido que abre esta jornada de sábado desde el Alcoraz, Huesca, Alavés. Para esta tarde, otros 3 partidos. En primera, a las 4:15, reestreno de Zidane en el banquillo del Real Madrid, que recibe al Celta en el Bernabéu. A las 6:30, un clásico del fútbol español, Atlético de Madrid. Y a las 9:15, Leganés-Girona. Ayer ya se jugó un partido, Real Sociedad y Levante empataron a 1 con goles de Januzaj y Borja Mayoral. Rafa Nadal ya está en semis de Indian Wells tras vencer al ruso Khachanov. Esta noche se enfrentará a Federer en busca de la final. Y un apunte de automovilismo, esta madrugada Fernando Alonso ha vencido las 1000 millas de Sebring.
Es todo, se quedan ya con los distintos compañeros de las emisoras de la SER. Más información dentro de una hora, ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
A Ser Catalunya. Tot és comèdia. Rosa Badia.
Bon dia, dia esplèndid, sí, per passejar o per escoltar Mozart, per anar al teatre, per escoltar la ràdio.
Posa't en camí immediatament cap a Salzburg. I si no, vindré buscant-te jo mateix en persona, encara que sigui arrossegant-me com un captaire.
No reconec el meu cara en cap ni una de les lletres d'aquesta carta. Potser l'ha escrit un pare, sí, però no un pare amorós i bona persona, preocupat per l'honor del seu fill, no el meu pare.
Els Pere en acció, pare i fill, Joan i Roger, interpretant a un pare, Leopold, i a un fill, Amadeus, de cognom Mozart. A les entrevistes en família de Tot és comèdia, papa Mozart. I el dia després de la mobilització global per intentar salvar el planeta, després d'un altre Friday for Future, parlarem de canvi climàtic i d'astronomia, amb un apassionat que ens espera a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà.
¿Y vas a volver a verla?
Sí, tenemos plan este fin de... Y si hace buena noche voy a soltarle un poco de astronomía romántica.
¿Qué harás? Dímelo.
Dos de las estrellas más brillantes del firmamento son Altair y Vega. Y se cuenta que estaban enamoradas, pero separadas para siempre por el río celestial de la Vía Láctea.
Un fragment de Big Bang Theory. L'astronomia és la seva gran passió. Enamorat de l'astronomia, el convidat Pere Guerra. Amb ell parlarem a la segona hora de programa, que, com sabeu, podeu escoltar a les freqüències de Ser Catalunya. A la segona hora, per cert, de Tot és comèdia, ens espera Claudio Matas i Guillem Carreras. Sona, oi, aquesta cançó de Chris Isaac cantant Joc pervers. Avui els no convocats, l'Homo Ludens. I tenim quatre observadores. A qui li toca avui? Ara mateix saludem a la primera. Sí, perquè avui en tenim dues.
È una giornata perfetta, passeggio nella strada senza fretta.
Passeja molt i molt lluny d'aquí. La primera de les nostres observadores avui ens porta fins una de les illes més grans del món. L'autora de Magòcoro, és a dir, Flàvia Company, està a Borneo. Flàvia, hola, què tal? Bon dia.
Hola, des de Kuching. Com esteu?
Kuching, la quarta ciutat del país. Has vist molts gats? Perquè Kuching significa ciutat de gats.
Exactament. Mira, de gats... T'he de ser sincera, no n'he vist gaires. Però d'estàtues de gats n'he vist un munt.
Avui tenim una missió difícil, perquè no sé com resumir un mes de la teva volta al món. Fa un mes et vam trobar a Okinawa, al Japó, i en poques setmanes has visitat Hong Kong, Singapur i ara Borneo. Com és Borneo? Situa'ns, sisplau.
A veure, el més interessant de Borneo, després d'haver passat per Hong Kong i Singapur, que són ciutats elefants, perquè allò és tan, amb unes dimensions tan verticals i tan exagerades... I per tant tan urbanes. Kuching, que clar, és una de les parts, no? El que sorprèn molt o el que agrada molt, o a mi m'agrada molt, és que estàs molt en contacte, molt a prop de la natura. Molt a prop de la natura, ja he vist uns quants animals, vagis cap on vagis, veus una vegetació espectacular. Bé, és cert que també hi ha tota una part, diguéssim, delmada per l'oli de palma aquest que ja sabem que està destruint part del planeta, però també es conserva moltíssim la natura, no? I d'altra banda, doncs, la manera de ser de la gent. Ostres, són molt simpàtics i molt, molt agradables. I parlo de tots, que són diferents, perquè aquí tenim diverses cultures. Tenim la Little India, no? Tenim els indis, tenim els xinesos, que és la majoria, i tenim els musulmans, diguéssim, no? De manera que hi ha tota una barreja separada per un riu que realment és molt interessant, molt interessant aquesta convivència i aquesta manera d'estar de la gent tan agradable que fins i tot una de les coses que m'ha sorprès més, Rosa, és el trànsit. Condueixen d'una manera molt tranquil·la i no fan servir el clàxon en cap moment, no sents clàxons, no hi ha impaciència, no hi ha... agressivitat, estan tranquils, estan bé aquí, tu. Estan
quina bé. Meravella. Flàvia Company destaca sovint l'amabilitat de la gent, l'amabilitat dels desconeguts, però, no sé, jo suposo que influeix que tu també deus ser així d'amable, no? Tot i que sí, és cert que et passen coses molt curioses. A Hong Kong, per exemple, vas trobar molta gent amable, molta gent que et va ajudar.
Sí, sí, sí. Jo, a mi m'havien dit que a Hong Kong eren antipàtics, però, francament, què voleu que us digui? Jo sempre vaig amb un somriure per davant, això és veritat, sempre. No sé, i sóc curiosa i pregunto, però a mi a Hong Kong, per exemple, en tots els moments, i no són pocs, que vaig preguntar a algú per alguna adreça, em va acompanyar, caminant. I no era el seu camí. I la gent somriu, contesta el somriure, sí, sí, sí.
T'acompanyen si convé i si són molts carrers no té cap importància. I et fan regals, perquè als aeroports, també a Flàvia Company li passen moltes coses, esclar, visita molts aeroports. Parla'ns d'aquella senyora amb la que vas xocar a l'aeroport de Hong Kong.
Oh, és que això va ser molt fort, perquè a més jo anava pensant quina missió té una persona quan va voltant el món i va entregant amor i rebent amor, que és una mica el que jo estic fent amb la gent, no? I estava pensant en tot això i gairebé ensopego amb una monja budista que està allà amb el seu equipatge, el seu carret i el seu equipatge, i li vaig demanar disculpes, i quan se'n va anar, ja va somriure, se'n va anar, i vaig pensar, home, però si és que li he de preguntar coses amb ella, jo, no? I la vaig començar a perseguir, no? Vaig anar darrere d'ella, i em va preguntar d'on venia jo, li vaig explicar, li vaig ensenyar un mapa, i aleshores em va dir, espera un moment, amb gestos, no? Però em va dir, espera un moment, i va començar a remenar la seva bossa, a remenar, i finalment em va regalar un símbol budista, com una ensenyança budista, no? I vaig pensar, bueno, això és un senyal.
Una mena d'escut o clagué o...
És en realitat un símbol budista de diferents... que significa diferents ensenyances, m'entens? Uh-huh. O sigui, intenta ser un símbol d'aquestes ensenyances que s'han... De fet, aquestes ensenyances només les imparteix el Dalai Lama cada 4 anys en un lloc diferent del món. No sé si hi hauria d'anar, Rosa, tu em diràs, però jo crec que hi hauria d'anar a la propera. No sé, he d'esbrinar on és i he d'anar, sí. Perquè aquestes ensenyances... És com que em correspon ara anar, perquè es veu que això només se li entrega a certes persones, no? Vull dir que em vaig quedar molt, molt... Bé, imagina't, no? Molt sorpresa.
I amb totes les coses...
Jo també faig regals, eh? Aha. Avui mateix m'he comprat un anell, sí. Perquè vaig... És l'única cosa que em compro de vegades a algun lloc perquè són petits i no ocupen, només els tinc a les mans. I cada cop que em regalo un anell, el que porto, el que canvio, diguéssim, li regalo a la persona que em ven l'anell.
Vas fent intercanvis. Hem de recordar que estàs fent aquesta volta al món sola i això implica viure experiències tan simbòliques, penso jo, com pujar a una roda de fira, és a dir, a una nòria, sola i veure com gira el món. Com et vas sentir?
Això va estar molt bé perquè la meva intenció era fer fotografies des d'allà dalt per reportatge de La Vanguardia, però a mi em vaig sentir molt bé i em va semblar que era una metàfora, no? Perquè d'alguna manera jo estic fent la volta al món i de cop i volta, quan estava allà aturada en aquell lloc, a Hong Kong, doncs de cop i volta em vaig posar en un lloc que m'estava donant la volta a mi, no? Sí, em va semblar molt simbòlic. Vaig pensar, mira, això és el que estàs fent tu i això t'ho estan fent tu ara. I, de fet, és sempre un donar i rebre, no? O sigui, la volta al món no és només fer la volta al món, sinó que la volta també te la fan a tu, perquè la veritat és que jo ara mateix sí que sé que hi ha moltes coses meves que han canviat des del començament. Fa gairebé 10 mesos que he sortit. Bé, puc dir que hi ha moltes coses que han canviat en mi. I suposo que seguiran canviant, no? O sigui, prioritats, coses petites, coses grans, com si puntessis també en una nòria, no?
Doncs estem seguint aquesta volta al món de Flàvia Company a través d'aquestes col·laboracions, aquí a Tot és Comèdia, aquí a la SER, a SER Catalunya, també a través dels seus diferents comptes de Facebook, Twitter, Instagram. Al teu Facebook has dit que Hong Kong és un viatge al futur. Ens agradarà aquest futur?
Hong Kong segur que us agrada, perquè Hong Kong és meravellós. És una ciutat plena de vida, de moviment, de somnis, de... Sí. Però no podem oblidar que és una ciutat de ciment, que està en zero contacte amb la natura, i això dependrà, doncs, de la persona que visiti Hong Kong, no? I dependrà del futur que somiem. No seria, diguéssim, el futur que jo somio, però això no vol dir que no sigui bo. Però a mi m'agrada més un futur més en contacte amb la natura, més respectuós amb la natura i no tan estressant, diguéssim.
però és una ciutat de pel·lícula, eh? És una ciutat de pel·lícula, de veritat que sí.
Doncs gaudeix ara de Borneo i no sé de què t'alimentes ara, perquè l'última vegada, l'última connexió, és a dir, fa un mes, ens parlaves dels noodles, t'alimentaves bàsicament de noodles. Ha canviat la teva dieta?
Sí, 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 ha canviat. Ara aquí hi ha una varietat de restaurants molt, molt... Clar, com que són tantes cultures diferents, per tant, doncs, ahir vaig dinar indi i avui coreà i al vespre aniré al japonès, en fi, sí, no, és diferent, és diferent. Una mica més variat, Rosa.
Ho celebro, ho celebro. Tens previst passar a saludar el sultan de Brunei?
No, no m'ha dit res. Si em truca el passaré, però si no, no, mira, no, tampoc. Encara no m'ha dit res, però bueno, si em truca ja sí que passaré per allà.
Molt bé, i ens ho expliques aquí a Tot és Comèdia. Gràcies, Flàvia Company. Bon viatge, cuida't.
A vosaltres.
Nosaltres també continuem viatjant i ara saludem a Anna Bonet. Sí, sí, com diu U2, un bon dia, un bonic dia per continuar viatjant. Però, esclar, estic pensant, U2, no sé si Anna Bonet ha canviat, ha deixat Illinois i se n'ha anat a Irlanda. Anna Bonet, hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs no estic a Irlanda, estic a Chicago, com sempre. I el cert és que el fred, a hores d'ara, ens està donant una petita treva. Per tant, podríem dir que sí, que fa un dia bonic aquí a Chicago, tot i que l'hivern encara no ha acabat. Ja estem per sobre dels 0 graus i això aquí es nota i se sent gairebé com la primavera, no? Aquesta setmana fins i tot hem arribat als 13 graus positius, de manera que ja la gent s'ha tret la jaqueta. És tota una victòria aquí, perquè l'hivern, la veritat és que es fa força llarg i, tot i que els meteoròlegs diuen que encara tornaran a baixar les temperatures i podria tornar a nevar, doncs nosaltres ja estem gairebé de primavera.
Doncs mira, igual que aquí, que també diuen que la setmana que ve baixaran les temperatures, però a vosaltres ni el fred, ni la calor, ni les temperatures extremes en un sentit o en un altre us impedeixen celebrar qualsevol festivitat, oi, Anna?
Exacte, aquí no hi ha cap més remei, per tant, si vols celebrar les festes tradicionals, que n'hi ha moltes, encara que sigui hivern o primavera o tardor, però faci fred, doncs la gent surt al carrer i la celebra. Aviat comença l'Spring Break, que és d'aquí una setmana, que serien una mica les vacances de Setmana Santa i la gent aprofita doncs, per viatjar, i que, tot i que és una celebració que no té cap relació amb una religió en concret, perquè aquí n'hi ha moltes i oficialment es respecten totes, sí que coincideix una mica amb la nostra Setmana Santa. Abans, però, aquest cap de setmana se celebra el St. Patrick's Day, no? Que és una tradició irlandesa, per això escoltàvem a U2, i a Chicago es viu molt intensament. De fet, és la ciutat d'Estats Units on més es viu. Per què? Doncs perquè en aquesta ciutat hi viuen moltes famílies que tenen origen irlandès, de migrants que van viatjar d'Irlanda cap als Estats Units. Són el grup de migrants més nombrosos que hi ha, per davant dels que tenen doncs, ancestres que van migrar, per exemple, des d'Alemanya o des de Polònia. Sobretot consisteix en menjar i beure, com totes les festes, especialment en beure. Tothom sap que els irlandesos són gent de bar o, en aquest cas, de pub. Però el més especial és que el riu que creua la ciutat, que de fet també es diu Chicago, es tenyeix de color verd per l'ocasió. El verd és, com sabeu, un dels colors de la bandera irlandesa, juntament amb el blanc i el taronja, i com el trèvol és un dels símbols del país. Què passa a Chicago durant el St. Patrick's Day, que se celebra doncs, cada 17 de març? Doncs que ben d'hora al matí les barques comencen a recórrer el riu, aviat comencen també les desfilades, la ciutat sencera es vesteix de verd, surt al carrer per celebrar-ho doncs, amb una bona cervesa i amb barrets extravagants, malgrat que faci fred. Com us deia, doncs, als americans no els fa gaire vergonya sortir al carrer vestits així, amb diferents colors, amb coses que no combinen gaire, amb verd, amb taronja, sinó que al contrari, com que no tenen un carnestoltes o un carnaval com a tal, hi ha diverses festes doncs, en les que surten al carrer disfressats.
Tu et vas disfressar per carnaval, ja estàs absolutament integrada a la vida de Crystal Lake, a la vida d'Illinois?
Ho intento. De fet, les dues celebracions on també es disfressen són Halloween i el Mardi Gras, que el Mardi Gras seria el més semblant al nostre carnaval, no? En el cas de Halloween, molta gent surt disfressada al carrer a demanar carmels, ja coneixem aquesta tradició perquè doncs, a les pel·lícules l'hem vist moltes vegades, però també hi ha el que us deia, el Mardi Gras, que vam celebrar doncs, fa tot just un parell de setmanes. No és que la gent es disfressi d'alguna cosa en concret, sinó que més aviat tots porten com uns collarets de colors, així tipus com si fossin de perles, però amb colors llampants, no? Amb liles, amb vermells, amb taronges. I el Mardi Gras més famós és el que se celebra a Nova Orleans, que és al sud dels Estats Units, i el segon és el de Sant Louis. Per Halloween ens vam quedar a Crystal Lake, ens vam disfressar d'animals. Per Mardi Gras vam anar a Sant Louis. És una ciutat que només està a 4 hores de Chicago, per tant no està massa lluny, s'hi pot anar un cap de setmana, i potser alguna vegada heu vist aquesta celebració, la de Mardi Gras, en alguna pel·lícula, no? La gent surt al carrer amb barrets, amb collarets de colors, com us deia, i seria una mica una barreja entre Carnaval i la Cavalcada de Reis, perquè aquell dia s'organitzen desfilades i rues, i a mesura que van passant les carrosses van llançant, doncs, els collarets al públic, no? Bàsicament, Mardi Gras vol dir dimarts gras en francès, i el significat és el mateix que el del nostre dijous gras, la darrera oportunitat de menjar carn abans que celebri, que es comenci, doncs, la Quaresma. Com et deia, no vaig poder anar al de Nova Orleans, que és el més famós, perquè era massa lluny per un cap de setmana, però a Sant Louis ens ho vam passar molt bé. A l'arribar no teníem massa clar com funcionava, i el primer que ens va sorprendre va ser que la desfilada començava a les 11 del matí, és a dir, una festa que comença molt d'hora, en part també, doncs, perquè fa fred i a la nit, doncs, seria impossible que la gent pogués sortir al carrer a celebrar-ho. Però com que aquí molta gent, a més, fa horari europeu, a partir de les 12 del migdia ja comencen a dinar, i a partir de les 6, doncs, sopen, també està bé que aquesta festa comenci, doncs, a primera hora del matí, i així duri durant tot el dia.
Ja sabeu que mentre una de les nostres observadores està fent la volta al món, l'altra s'ha instal·lat a Crystal Lake, però també, naturalment, està aprofitant per conèixer millor els Estats Units d'Amèrica, i a més comparteix aquest descobriment i aquestes vivències i experiències amb nosaltres els dissabtes aquí a la sèrie Ser Catalunya. Veig que tens una agenda molt ocupada, eh? Un calendari farcit de festes. Quina és la propera?
Doncs sí, la veritat és que aquí la gent marca molt el calendari, aquest tipus de festes tradicionals. La propera que ens toca ja és l'arribada de la primavera, que també, com us deia, se celebra molt, sobretot aquí al nord del país, no? Que el centre nord del país, que fa tant de fred. Aquí, com us deia, les estacions es viuen amb molta intensitat, molts americans fins i tot canvien la decoració de casa seva segons l'època de l'any. És a dir, que a la tardor fan servir, doncs, tons marrons per, doncs, tot el que és la decoració de la casa, per figures, diguéssim, que fan, doncs, de decoració, per les estovalles de per a taula, fan servir, doncs, coses més nadalenques de cara a l'hivern, i també a la primavera, doncs, comencen a sorgir els colors, no? I durant l'estiu es mantenen aquest tipus de coses, i la gent decora tant les cases des de fora com des de dintre. Els agrada molt preparar aquestes festes amb antelació, així que quan ja s'acaba l'estiu comencen a preparar Halloween, que se celebra, com sabeu, el 31 d'octubre. Després, del novembre, arriba Thanksgiving, Acció de Gràcies, que és l'últim dijous de novembre, si no m'equivoco. I quan aquest acaba, comença el Nadal, no? Quan encara no han tret tot això, ja es preparen per Sant Valentí, que és una data que també se celebra molt i que tot just va passar fa un mes. I quan acaba Sant Valentí, comença el Mardi Gras, és a dir, les ciutats, els pobles, es decoren molt en funció de totes aquestes festes, no? Ara és Sant Patrick's Day, doncs tot és de color verd. A l'estiu, quan arriba l'estiu, una altra data molt celebrada és el 4 de juliol, que és el dia de la independència. Aquell dia, que a més és festiu a tot el país, doncs molta gent el que fa és vestir-se amb colors de la bandera, amb els colors blau, vermell i blanc. Els americans, com veieu, acostumen a celebrar dates històriques i solemne. També celebren, per exemple, el dia de Martin Luther King, que és festiu, o el dia dels veterans, que s'honora aquell dia aquelles persones que han servit a l'exèrcit. Podem dir, sí, que els encanta celebrar coses i que, a més, els agrada molt vestir-se i disfressar-se. Això també és veritat.
Doncs, disfressada o no, que celebris molt bé demà Sant Patrick's Day. Gràcies, Anna Bonet.
Gràcies a vosaltres.
Tot és comèdia. Atenció. Aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem un músic a l'Estartit que pugui tocar la gaita durant 3 minuts mentre submergeix a 20 metres de profunditat a les Illes Medes. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Eulàlia, ho sents? I arriba!
El què?
L'L10?
L'L10 arriba al cor de Santa Eulàlia amb la nova estació de Provençana. S'amplia la cobertura del metro del barri amb trens cada 7 minuts. Una estació totalment adaptada per viatjar de la manera més fàcil i còmoda. Amb l'estació de Provençana, del cor de Santa Eulàlia, a tot arreu. Benvinguda, L10. Generalitat de Catalunya.
El trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra. El trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera?
Tot és comèdia. Rosa Badia.
A trabajar.
Joan Pere, hola, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu quan parles o has parlat del Roger, del teu fill, li has dit alguna vegada o has dit a la gent alguna vegada el meu fill és un geni?
Potser se m'ha escapat alguna vegada. Potser se m'ha escapat. De pensar-ho penso moltes vegades. Així és com el pare Mozart diu el miracle de Déu ha nascut a Salzburg, jo penso... Un miracle de Déu va néixer a Mataró.
El pare ha sigut més d'elogis o ha sigut més de crítiques amb tu? Creus que has tingut un pare complaent o has tingut un pare molt exigent? Roger, benvingut, per cert.
Bon matí a tots. Què va? Com dic al final de la funció, el millor pare del món és el meu. És el Joan. Sempre ens ha donat molta llibertat. Sí que el meu pare ens ha dit, ens ha donat consells, ens ha dit alerta, compte amb això, però no, he tingut un pare que m'ha donat molta llibertat. Potser sí, però... fins i tot massa.
Ai, mai se sap com encertar, Joan.
No, jo sempre ho dic, Sempre els pares en tenim la culpa. O perquè... O perquè els hi hem deixat fer tot, o perquè no els hi hem deixat fer res.
Sí, perquè
els hem estimat massa, o perquè els hi hem deixat masses diners, o massa pocs, però sempre en tenim la culpa.
És veritat. Estàvem escoltant la Simfonia de les Joguines, de Mozart. Avui, a l'entrevista en família, aquí a Tot és Comèdia, tenim a Pere Fill i Pere Pare, els protagonistes de Papà Mozart. Després de Déu, el teu pare, o abans de Déu, el teu pare. Roger.
Estan a la part.
Però aquesta és una frase que el nano Mozart, a les cartes, ho escriu sempre. Després de Déu, el meu pare. Després de Déu, el meu pare. I el Mozart, abans de morir, va dir abans de Déu, el meu fill.
I a les cartes sempre, tot i que el Mozart, sobretot en els moments de viatges, on s'escrivien amb el pare i el pare deia torna a Salzburg, i dic sí, i el Mozart anava dient sí, ara vinc, espera't, que ara vinc. Però sempre acabava la carta dient el vostre fill sempre ben obedient, Wolfgang Amadeus Mozart.
Vull dir que... Mai va ser obedient,
però ell sempre li posava.
El Roger de casa mai va ser obedient.
Ja m'ho penso. I quantes vegades et devia dir això de ara vinc?
Sí.
I passaven hores, sí. O potser dies.
No, ara, però ara quan és ara? Ara quan és? Sí. Això és una frase que normalment la diem a casa.
Sí.
Ja vinc. No, ja no quan, ara. Ara quan és? Demà? Demà passat, d'aquí més?
Per tant, crec que no només és la història de Leopold i de Wolfgang, d'en Joan i del Roger, sinó de tots els pares i tots els fills.
Segur que sí. Amb altres paraules, el Roger deia com passa l'obra de Sergi Belbel, dirigida per Miquel Gorriz. Jo vull ser com vos, pare, t'ho deia professionalment. Volia ser com tu, el Roger?
Sí.
Sí?
Sí. Ell, el Roger, de molt jovenet, de molt petit, ja va començar a fer teatre, a fer doblatge... a fer televisió, des de 8, 9 anys, no? I un dia 10 o 12 anys, vaig dir, bueno, però ara quan acabis d'estudiar això, t'hauràs de decidir per quina cosa vols fer. I llavors, ja me'n recordo, érem a la plaça de Tetuán, quan m'ho va dir. Em va dir, jo només vull fer... Ell va dir, només vull fer lo del Teatre Romea.
Sí, perquè en 8 anys estava treballant, o 9 o 10 anys estava treballant al Romea, i clar, quan un nano fa teatre, és un joc molt divertit. Després, quan et fas gran, sí que vols, hi ha la pressió de fer-ho bé, però quan ets nen i fas teatre i tens aquella estimació de part de l'equip i aquells aplaudiments per part del públic, clar, és que et quedes un nivolat, tu vols allò tota la vida. Tots els bolos que feia, totes les obres que feia, sempre li deia a la mare, deixa'm anar-hi, perquè sempre m'encantava sentar-me allà a la platea i veure i gaudir i disfrutar del meu pare.
Quan eres petit deies que ja només volies fer i actuar i treballar al Romea, ara, i us ho pregunto a tots dos, després d'haver actuat al Palau de la Música fa tot just una setmana, potser ara direu als Pere també, no, nosaltres ara ja només al Palau.
Home, si ho poguéssim, ho diríem,
Perquè està bé,
Sí,
va ser històric per nosaltres, molt important. Però no ens podem queixar perquè tenim, en aquest país, tenim teatres molt, molt bonics. Per exemple, avui mateix estem al Teatre Jardí aquest vespre, i és un dels teatres macos. Figueres. No, però tenim, tenim molts. Tenim Reus, Girona, sí, Lleida, no, Sant Cugat.
Bé, i el, entre els dos us els deveu conèixer tots, tots els teatres de Catalunya.
Déu-n'hi-do, perquè, esclar, jo ja fa molts anys, sí, i a Catalunya hi he anat moltíssimes vegades, i a molts llocs, a moltes ciutats, moltes vegades, amb el Paco Morán, sense el Paco Morán, amb el Capri. Els conec des de quan no eren tan macos fins a després que van ser... Ara realment tenim una xarxa de teatres a Catalunya important i molt maca, molt maca.
Hem parlat d'algunes qüestions que surten a Papà Mozart, que es va estrenar a un altre preciós teatre, La Faràndula, de Sabadell, perquè els Pere, més, actuen amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Es va veure, com dèiem, dissabte passat al Palau de la Música, avui estaran al Teatre Jardí, després al Centre Cultural de Terrassa, Teatre Auditori de Lloret, Llinars del Vallès, etc, etc, etc. La del Palau va ser una de les millors nits de la vostra vida? I, Joan, tu n'has viscut unes quantes, eh, sí, de bones?
Jo dic, el Palau Sant Jordi i el Palau de la Música.
Són les meves dues... De Palau en Palau.
Són les meves dues fites. Va ser una nit esplèndida, esplendorosa. Tant de bo no sigui així, però irrepetible.
Va ser, per mi, va ser una nit molt, molt especial, possiblement de les més importants.
Tinc tu un record... Tu ho escrivies a les xarxes, ho deies, sí, que era de les millors
no,
de la teva vida.
Que em quedarà marcada per sempre, segurament. També amb el pare, des, de que comença, des del primer dia d'assaig, ens anàvem mirant i anàvem dient és que és molt bonic això que fem, potser és del més bonic que hem fet mai.
I va què ser, us passa als Pere amb els músics? Perquè aquí el Roger Pere ja havia fet d'Amadeus, ja repeteix, i tu has fet de Pau Casals. Ara no sé si, ets més de Casals o ja t'has passat a Mozart.
Mozart jo crec que és de les millors músiques del sí. món. És una meravella. Posis la peça que posis, és una meravella. I fins i tot per mi, que sóc una persona profana amb la música, però jo convidaria la gent a veure-ho, perquè és tan meravellosa la música i l'espectacle és tan bonic. Però, per un altre cantó, el Pau Casals és la gran fita de la meva vida. Aquella pel·lícula és inoblidable. Per la música, perquè en aquella època vaig estudiar tot el Bach del món, també recordo les grans músiques, uns germans de sang que va fer en Roger,
sí,
que com a música era extraordinària,
tant,
a part d'ells.
I tant.
Vull dir que, esclar, potser sí que acabarem lligats a la música. A veure si em cantaran el Rèquiem.
No hi ha pressa, no hi ha pressa. Doncs sí, va fer Germans de Sang, va fer Jesucrist Superstar, i com ara apuntàvem, l'Amadeus, que tornes a fer d'ell, i que tens tantes coses en comú, no?, amb Amadeus, haver començat des de molt joves,
sí,
aquest caràcter també...
Sí, sí.
Intens.
Sí, va arruïnar el pare. Vull dir,
no. Sí, home, sí. No, perquè hi ha moltes connexions. Bé, de fet, el Wolfie, el Wolfgang, sempre ja em va marcar molt la pel·lícula, em va marcar moltíssim, quan em van oferir fer l'Amadeus. Que té, hi ha una cosa curiosa, perquè estàvem, quan vam fer l'Amadeus aquí, el 1999, hi havíem tres possibilitats d'Amadeus. Una era l'Eduard Fernández, l'altra era el Roger Pera, i l'altra era, i això té molta gràcia, el Miquel Gorris, el director.
Que bo!
El nostre director.
Sí, 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 sí.
I mira, per coses i sorts, no? Perquè aquesta professió té molt que veure amb la sort. Em van agafar a mi i vaig poder disfrutar-la molt. Però m'agrada moltíssim, i sí que hi ha connexions, doncs d'això d'haver treballat petit, d'aquesta rebeldia, d'aquests moments... moments inclús complicats de vida.
I d'aquesta facilitat per l'art. Tenen aquest toc de Déu, aquesta facilitat de fer fàcil allò que és genial.
I també aquesta estimació cap al pare també em passa a mi, i no ho dic perquè el tingui al costat, ell ho sap perfectament. I sempre, no? I sempre buscar la seva aprovació amb tot.
Potser massa i tot, no? Buscar sempre la seva aprovació.
De fet, també, sí, els dies que ve a veure'm al teatre, que no actuem junts, són els dies que pitjor faig. És aquell dia que vols fer-ho bé i, ostres, és el dia que no riu ningú, hòstia.
És clar, jo m'ho miro i penso, és que tampoc no vull que tiri tantes campanes, no? I sempre intento frenar-lo una mica, sempre intento... Com el Mozart, pare... aquí ho has de corregir. A on? Aquí i aquí.
Sí, no sé si era fins i tot una mica dèspota, no?, el pare de Mozart. Què en penseu això... del Leopold?
Bueno, això m'han dit algú, eh? Algú m'ha dit, eh? El pare no era tan simpàtic com tu, eh? De tota manera, tampoc no es veu a les cartes que sigui dèspot, al contrari. Fill meu, prego per tu cada dia. Sí. Vaig a l'església, rezo. Pensa en nosaltres. Té un toc molt, molt humà. És clar que aleshores, vist en perspectiva, penses, home, és un pare que va aprofitar el fill fins que va poder, i quan no va poder és quan li va tirar la cavalleria per sobre. Però també d'alguna manera, el va anar adreçant mentre va poder, mentre va poder. I aquestes coses es fan amb un fill, perquè encara que no hi hagi una estimació extraordinària, és el fill i hi ha una responsabilitat, no? Es parla molt d'estimació tots dos. T'estimo moltíssim, et beso mil vegades les mans. Hi ha un moment en una carta que diu, et beso un milió de vegades les mans.
I esclar, si parlem tant de Mozart, que soni Mozart.
Rosa, tu, jo no sé si tu em vas adonar, però aquesta simfonia nocturna, el petit nocturn, sap què
li diuen? Sí, la serenata nocturna.
La serenata nocturna la va dirigir el Roger.
I per què et penses que l'he triada?
Ah.
Oh, home, i tant, perquè aquest...
La va dirigir ell. Sí,
sí. És un dels moments més xulos, perquè, clar, jo, que a més de ser actor, volia ser músic, però el pare em va posar a treballar massa i no vaig tenir
perquè
temps.
Perquè no sabia matemàtiques.
Explotador. Com el Leopold.
Clar, ara, ostres, fer de Mozart, i hi ha un moment que dirigeixo a tota una orquestra simfònica...
Amb el director de la Simfònica del Vallès controlant, de reull.
No, però el Jimeno, el Rubén Jimeno, em va cedir.
Sí,
i... sí, perquè al principi va dir, no, jo faré una mica així, i el Rubén va dir, no, dirigeix-la tu.
Sí, sí, la dirigeix.
Estudia-la i dirigeix-la, sí. I aquest se la va estudiar tota, cada moment, quan toca el violí, quan toca la flauta, quan toca el vent, quan toquen els contrabaixos. I sí, la dirigeix ell.
Sí, sí, i ho fa molt bé, i és un treball certament esgotador, que fa anys i anys que anàveu darrere d'aquest espectacle, sí. Perquè ara mirant documentació sobre vosaltres i sobre
Mozart... N'havíem parlat ja, no?
Bé, fa anys,
sí,
i amb diferents títols tenia fins i tot aquesta obra que finalment es diu Papà Mozart.
Sí, perquè un dels títols que a mi m'agradava molt era Després de Déu, el meu pare, i vam estar dubtant, però esclar, Papà Mozart tirava molt, no?
Sí.
Però sí que fa molts anys. És aquelles coses que... A mi em van caure les mans les cartes dels Mozart i vaig quedar parat, no? I vaig pensar, però si això és una obra meravellosa per fer precisament el Roger i jo, que no havíem treballat mai junts. Que no havíem treballat mai junts. Que això
en teatre.
En teatre.
Que, esclar, era servit amb safata.
Sí.
I sí que feia anys, més de 10 anys que ho teníem en cap. I bueno, ja ho farem. Jo també he tingut moltes feines, ell també no parava. I després del Pau Casals, jo crec que era el que em tocava fer, no?
Havíeu de ser vosaltres. I sí, en teatre no havien coincidit mai, però sí a la televisió, i fent a més de pare i fill.
Papa, es pot saber què els has fet als meus pantalons? Si els vaig comprar foradats, descosits i descolorits, és perquè es porten així.
Doncs ara t'ho arreglaré.
Mira, com nous. T'agraden, nen? Tot té un límit, papa, i nosaltres ja l'hem superat. Si tu no penses marxar, ho faré jo.
3 anys i 1 dia.
13 anys i 1 dia.
13 anys i 1 dia, 13 anys i un dia, exacte. Sí, sí, a la televisió. Sí, sí.
Ara estem en el dia.
Va ser una experiència molt, molt, molt xula. Va tenir una sèrie, no? Vam fer 2 temporades.
Sí.
I...
A mi no em va agradar massa perquè ell hi estava més bé que jo.
És molt pesat sempre amb això.
Però és veritat que heu estat molt enfeinats aquests últims temps, perquè el Roger, per exemple, l'hem vist a Quina Feinada, Dignitat, Van Gogh, el musical, una altra vegada fent d'un personatge real i una altra vegada fent d'un geni, del qual ara se n'ha fet una pel·lícula i que la protagonitza el William Dafoe. Que
la vull anar a veure ja.
Sí, oi?
Té molt bona
com ho ha fet ell. I el Joan Pere ha fet Yucatán, Pau Casals, La força d'un silenci, com dèiem abans, El fantasma de Canterville, Vilafranca i no sé quantes coses més.
La Bar, també un punt important per mi.
Doncs l'espectacle que ara està de gira, que avui actuen, per exemple, que avui es podrà veure a Figueres, per exemple, Papa Mozart amb Joan Pere i Roger Pere, l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Rubén Jimeno, explica, com ja hem dit, la vida de Mozart des dels 5 anys, el seguirem pels seus viatges a Itàlia, els seus viatges a Alemanya, a París, a mida que es fa gran, s'allunya i es separa del pare. Al pare no li agrada la vida que porta el fill. Tu, per exemple, Joan, quan no t'agradava la vida que portava o que porta el fill, de vegades, tu què fas?
Hi ha la resignació, no? Però intentes, de totes maneres, intentes treure aigua del pou, com sigui, com sí. sigui. És una responsabilitat que tens, per això ho tenim tots els pares, no? Aquella cosa que diguen a la funció, fill meu, tens 20 anys i encara et comportes com un adolescent. Veus més del compte, fumes, perds nits, jugues massa amb les noies. Les noies t'enredaran i ho repeteixes, i ho dius. I al final hi ha un moment que diu... l'han ben enredat.
Que a vegades també els fills no estem d'acord amb la vida que porten els pares.
Ah!
Que, ja comencem. No?
I a vegades també li dius, pare, em sembla que treballes massa, em sembla que fas masses coses, que dius que sí a tot.
Sí.
I també et preocupes, també. Els sí. fills també ens preocupem pels pares.
I tu tens la sensació que t'han enredat alguna vegada, Roger? Que si t'has ficat en algun embolic és perquè t'han enredat o t'has enredat tu sol?
Aquí callo, sí, eh?
M'he enredat jo sol, soc prou lleig com per saber quin... Però sí que de petit, i hi ha una cosa que diu el pare amb el Leopold, la funció, diu, et diuen ja una paraula bonica i ja et tornes
sí,
tonto.
Sí.
I una mica sí que de petit em passava això, no? La gent els deien alguna cosa bonica i ja els tenia per sempre, no? Ja sí. eren...
I llavors, esclar, és fàcil d'enredar. És clar, a la que et diuen una lluança, de seguida ja entregues la teva confiança. Mal fet.
Una de les coses, no?, que en diferent grau, però a mi em va passar de petit, clar, perquè jo era un nen, hi havia molt pocs nens que treballaven com a actor, tant de doblatge com de teatre, era uh-huh. potser dels únics. I clar, vaig començar a ser un nen que es va començar a alimentar d'elogis, no? I de que uh-huh. diguessin, ai, que bé que ho fas. I això és un problema.
Procuro no elevar-lo excessivament. Sí, sí, ho fas molt bé, molt. Però, ai, uh-huh. a veure, què passa ara? Quin pro?
De fet, Rosa, hi ha una cosa que el pare sempre em diu, quan ve a veure'm el teatre, em diu... Ho fas molt bé, Roger. Només hi ha una persona que ho faria millor que tu.
Ja ens podem imaginar qui, no? Ell.
Exacte.
Doncs, no sé, va ser aquesta necessitat de Falax, la necessitat de l'aprovació del públic, la necessitat de l'aprovació de la família. Què creus tu que et va portar a les drogues, Roger, que n'has parlat obertament i per sí. això obertament t'ho pregunto, perquè a més has escrit un llibre
sí.
parlant-ne.
Sí, i ara el traurem aquesta temporada, el llibre, i a més faig un espectacle que es diu Una nit amb el tio més tonto del món sobre això. Però és precisament això, quan un té algun problema d'aquests és perquè no és feliç, és perquè no està content amb la seva vida i creu que és injusta. I aleshores, i de fet, és perquè em vaig començar a estar per tothom i per tots en comptes de per mi. És a dir, que vols arribar i estimar a tothom, però t'oblides d'estimar-te tu mateix. I això crea un gran buit, no?, que moltes vegades surts del teatre i dius, a dalt de l'escenari és molt maco, però i sota no sóc tan feliç fora de l'escenari, no?
Jo també vull remarcar que no hi ha res més gran que la soledat d'un artista fora del públic. Però és clar, amb el públic i els aplaudiments, i és preciós i és d'aquelles coses que et situen a dalt de tot i amb, uh-huh. i amb una autoestima altíssima. Però un cop el teatre és buit, la soledat de l'artista, en general, és de les coses més difícils de portar, no?, de gestionar. I aquesta gestió... És un aprenentatge de per vida, i en això estamos.
I em sembla que em diguis sí, em parlo obertament, i no només em parlo obertament aquí, sinó vaig per les escoles, no?, a parlar-ne, i els nanos queden molt impactats, perquè que els hi vagi un policia amb un PowerPoint per explicar-li les drogues no té la mateixa potència que una persona que ho ha explicat de veritat, i jo els explico molt obertament, sense ser una cosa dramàtica, simplement que sapiguem que tots passarem per mals moments. És com ho encares, tot això, no? I quina força de voluntat tens i quines ganes de viure i d'aconseguir la pau i la felicitat, no?
I la família com ho ha portat?
Si n'he de portar-ho, es va portar sense dramatismes exagerats de cap de les maneres, perquè hi ha una cosa molt clara. No pots dir a la gent, als nanos, això és dolent, això és dolent, això és dolent, perquè és mentida. Això és molt bo. Això és molt bo. Per tant, el que sí que has de saber fer és gestionar-ho i saber dominar tu mateix allò que és molt bo. No allò que és dolent, perquè si és dolent, no cal. Però portar-ho des d'un punt de vista al màxim objectiu, sense exagerar, sense buscar-ho, i gestionant-ho, sobretot, amb molt d'amor. És molt important. És molt important saber... que sàpiguen, que sabem això tots, que tenim algú al costat en tot moment. Això requereix una voluntat d'amor i d'estimació realment important que no tothom sap fer.
La família és molt important pels Pere. Aquesta és una entrevista en família que us estimeu molt. Ho vam comprovar també la nit dels Gaudí, quan Joan Pere rebia el Gaudí d'Honor. I en el seu discurs d'agraïment, de 14 minuts, per cert, la família va tenir un protagonisme molt especial.
Gràcies en particular a la meva germana, la Rosa Maria, la nena, la mare de l'enyorat Moisès, que va afinar fa un any. Gràcies perquè sempre diu que no parlo d'ella, i en canvi gràcies a ella vaig començar en aquest món del cinema, de l'espectacle i del teatre. Però sobretot, sobretot, vull agrair, vull donar les gràcies i compartir aquest honor amb la Maria del Carme, la Mary, amb qui em vaig comprometre quan tots dos només teníem 15 anys a seguir una vida de parella encarada al teatre i al cinema. Ella ha sigut l'autèntic motor de la història al llarg de més de 50 anys, gairebé 60, i també vull que consti en acte l'amor, la paciència i la comprensió dels nostres fills, l'Ivan, en Roger, en Boi, en Lau, en Biel i en Blai. No he tingut filles. O sigui que a casa meva, allò de la paritat ha sigut una mica un desastre.
Estaves i estàs emocionat, Joan.
Sí. Ens va emocionar tots en aquest discurs. De fet, un diari, ara a partir de la setmana que ve, treu el seu discurs en fascicles. Són 6 setmanes.
No l'havia tornat a sentir, eh? Però sí que és molt pensat, és molt veritat. Et diré una cosa, i això és molt difícil. La vida és un salt d'obstacles sempre, no? Cada dia, diari, no? Però és molt difícil ser el fill d'algú.
Sí, sí.
És molt difícil. I ells ho han sabut portar amb una comprensió, sense deixar de ser ells mateixos, extraordinària. És molt d'agrair, perquè ho han fet molt bé, això ho han fet molt bé.
I la teva dona, quants anys porteu? Quina enveja, no, Roger?
Sí, ens vam conèixer de molt petits. En Roger no hi era encara.
Sí.
Ella vivia dos carrers més cap allà. Jo vaig anar al seu carrer a buscar noies perquè en el meu carrer de guapes no n'hi havia.
No, però com a fills és el nostre objectiu, no?
Sí, sí.
I està clar que les històries d'amor comencen i s'acaben. Però, carai, la dels meus pares, la història d'amor dels meus pares és infinita, és eterna. La meva mare es lleva pels matins i a vegades que jo m'enfado amb el pare, la mare em diu, no, que jo n'estic molt enamorat d'ella, que no me'l... Estan enamorats i porten molts anys junts. I això, d'alguna manera, és el que nosaltres també busquem.
I vau fer 6 nens esperant que arribés la nena?
No, és que no sé.
Anàveu
com...
fent?
No, és que no sé ni com es van fer. Pensa que jo vinc d'una postguerra bastant complexa amb això, no? No sé què va passar, van començar a venir un nen. Ah, mira, un altre. Ah, mira, un altre. També en aquell moment tenies feina, era qüestió de treballar més. Jo per treballar, cap problema, en vez de 8 hores en treballava 16. I van anar venint. Però, bueno, ja hi cabien. El que passa és que eren tots nens, ja li vaig dir l'últim, ja li vaig dir al metge, posi-me'l a la pila, que ja en tinc d'això.
De fet, l'únic que ha tingut fills és el meu germà gran, i ha tingut 3 nens. És a dir, no hi ha manera.
És increïble, eh? És increïble.
I també t'ho dic jo no acceptaré un nen. Jo si em surt un nen, a mi, li posaré vestit de nena i li diré Chloe.
Perquè, esclar, tots a casa enyorem una nena.
Ai, no? Una nena ja.
Papageno i Papagena. Acabem amb Mozart. Pa, pa, pa. A l'espectacle dels Pere amb la Simfònica del Vallès escoltareu les veus del baríton Carles Pachón i de la soprano Júlia Ferrés Llongueres.
Extraordinaris.
Però aquí és Montserrat Caballé, aquí canta aquí Montserrat
Caballé. Jo pensava,
sí.
Sonava. Però és curiós, eh?
Sí.
Mozart com és de genial.
Sí.
Imagina't d'un pa-pa-pa-pa, quina música em fa. I per un altre cantó, i això ho reivindico, és un clàssic popular potser el més popular. Sí. És aquell que agrada a tothom, a tota la gent, els més senzills, els més encopetats, agrada a tothom. És una mica també la nostra història. Jo he sigut un actor molt popular, popular,
sí, sí.
Jo em tiro moltíssim molt al públic, com deia el Charlot, estic a favor de la gent, no ho puc evitar, i de tota la gent, i el pobre fill que tinc aquí al costat, que és en Roger, que ha començat molt alt, molt alt, molt alt, a mica es va tornant més popular, més popular.
Mm-hmm. La crítica de dignitat, que ens van deixar molt bé,
sí.
Però deien, ara diré una cosa del Roger Pena, i és que cada vegada, i no li agradarà en el Roger, però jo li dic, cada vegada sembla més el Joan Pena.
No, perquè
t'ha petit... doblat, no? Fins i tot alguna vegada. Sí. T'ha doblat el teu pare.
Com ho saps, això?
Sí, sí, sí. Això, això, era...
això és increïble.
Això és una perla escondida.
Sí,
sí, perquè jo estava allà a l'Havana fent Havana Blues, la del Benito, sí, Zambrano, i tenia que doblar-se una pel·lícula que jo havia fet en castellà amb la Maria Alberdú, que es deia Mar Rojo, i no es podien esperar que jo tornés. I em van trucar i em van dir, escolta, ja t'hem trobat la persona que et doblarà. I qui m'ha doblat? Diu, el teu pare. I truco en aquest i li dic, escolta, pare, però m'ho podries haver dit, consultat abans, que jo hagués dit algunes coses. I em diu, tranquil, Roger, tranquil, perquè ho he deixat molt millor que l'original.
Doncs en Roger, Joan, Leo, Pol, Amadeus, papà Mozart, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Ja ho saps, sempre al teu costat.
Moltes gràcies, gràcies a tots.
Tot és comèdia. Rosa Badia. Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem una persona propera al Tibidabo que vingui a la carretera de la Rabassada per desplaçar un cotxe de 1.500 quilos a una distància de 500 metres amb l'única força del seu esternut. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies. A Ser Catalunya, tot és comèdia. Rosa Badia.
Temps ara per fer un cop d'ull a les xarxes. Cristina García, hola, què tal?
Hola, bon dia.
Hem tingut una setmana d'allò que se'n diu caigudes a les xarxes. Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger van patir una caiguda massiva a mitjans de setmana que va afectar a gairebé tot el planeta. Semblava, naturalment, que s'acabés el món perquè no sabem viure sense tot això. Ara bé, hem tingut uns dies molt prolífics a les xarxes pel que fa a temes. A Tot és comèdia, no ens agrada massa parlar de política, però s'ha fet viral un vídeo suposadament fet pel PP que no té desperdici.
Sí, membres del PP han difós a diferents grups de WhatsApp de dirigents i simpatitzants seus un vídeo que té com a protagonistes els ninots Epi i Blas de Barri Sésam. Escolteu.
Blas, voy a votar a Vox para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
¿Pero qué dices, Epi? ¿Tú no sabes cómo funciona la ley DOT?
No lo sé, yo solo quiero quitarle las llaves del Falcon.
Pero no te das cuenta, Epi, que si votas a Vox, estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas.
Pues no lo entiendo, Blas.
Es muy fácil, Epi. En nuestra provincia de Marriott...
Com he escoltat, es demana als receptors d'aquest vídeo de WhatsApp que no votin a Vox perquè això pot fer que Pedro Sánchez segueixi a la Moncloa a causa de la llei DOT. Aquest vídeo ràpidament es va fer viral i Epi i Blas van ser trending topic a nivell nacional. El PP no l'ha difós per cap canal oficial, encara que alguns dels seus diputats s'hi ho han compartit al seu Twitter.
Un altre vídeo que ha estat tendència i que ens agrada molt més, en aquest cas protagonitzat per l'actriu anglesa Keira Knightley, versionant una cançó.
Així és, l'actriu va anar a una entrevista, a un programa de televisió, i el presentador, que sabia de la seva habilitat per fer soroll amb les dents, li va demanar si podria versionar Despacito picant les dents amb els seus dits, i aquest va ser el resultat.
Could you do Despacito?
Sure. Moment. Okay.
Al moment, milers i milers de persones van compartir el vídeo d'aquesta nova i curiosa versió de Despacito a Twitter.
És curiosa, certament. Aquests dies s'està parlant molt de la problemàtica del canvi climàtic, també a les xarxes, nosaltres també n'hem parlat. Ahir es va fer una vaga mundial de joves davant del canvi climàtic i aquesta setmana hauria fet 91 anys algú que segur estaria al capdavant o com a mínim al costat d'aquesta lluita.
Sí, parlem de Félix Rodríguez de la Fuente. Es podria dir que va ser el primer naturalista i ecologista espanyol. Es va colar a la llar de tots amb el seu famós programa El Hombre y la Tierra. Aquesta música que escoltem era la seva capçalera a la televisió. I molts a les xarxes van destacar que va morir un 14 de març de 1980 i, curiosament, també havia nascut un 14 de març. Félix Rodríguez de la Fuente va ser trending topic durant tot el dia.
I ara parlem d'un nou repte viral que segurament també li hagués agradat a Félix Rodríguez de la Fuente. Pràcticament cada setmana n'hi ha un de nou. El 10-Year Challenge, el Carbon Challenge i, per fi, crec jo, en tenim un que té una miqueta més de sentit.
Sí, es diu Trash Tag Challenge i té un clar efecte amb el medi ambient. Consisteix en netejar els espais naturals d'escombreries. El nom d'aquest repte que ha recorregut mig món ve d'unir les paraules en anglès trash, escombreries, i tag, etiqueta. Es refereix a etiquetar amics perquè ho segueixin. El desafiament va començar al cap de setmana passat i s'ha estès a Facebook, Twitter i Instagram. Són milers els usuaris que han compartit les seves imatges abans i després de fer el repte, és a dir, abans i després de netejar un espai natural.
Doncs mira, això ho aplaudim i potser fins i tot ho farem. I la recomanació d'avui, Cris?
La recomanació d'avui és per un compte que tu i jo seguim i que ens agrada moltíssim. És el Twitter del portal de notícies fictícies El Mundo Today. I per què us el recomano avui? Perquè aquesta setmana van piular la següent notícia. El Ministeri d'Agricultura da una rueda de premsa per ensenyar una patata muy gorda que han encontrado. I qui l'ha contestat? Luis Planas Puchadas, o el que és el mateix, el ministre d'Agricultura, que ha piulat el següent. La sigo buscando, pero no la he encontrado. Sois formidables. El compte del Mundo Today a Twitter té més d'un milió de seguidors i comparteixen notícies irreals en clau d'humor com aquesta que us he destacat.
Doncs sí, són formidables. En donem fe. Xavi Puig i Quique García, fundadors del Mundo Today, col·laboradors de la casa, de la SER, i tot el seu equip fa una gran feina que ens fa la vida una mica més feliç perquè ens fan riure molt.
Clar,
gràcies,
sí.
Cris. Continuem. Ara, d'aquí uns minuts, les notícies de la una. I tu tries. Berto Romero, Andreu Buenafuente, a la SER, a SER Catalunya. Continua una hora més fins les dues. Tot és comèdia.
A SER Catalunya, tot és comèdia. Rosa Badia. Ràdio Barcelona, Cadena SER.
La setmana passada al Tot és Comèdia van descobrir la vocació infantil de Carme Elias.
La Carme, jo crec que no canta, no?
De petita m'agradava cantar.
Ah.
Hi havia un representant de cantants,
sí?
Al pis de sobre on vivíem, i cada vegada que jo sabia l'hora que tornava a casa jo me n'anava a cantar perquè em descobrís. Però no era el meu futur.
I aquest diumenge entrevistem Gabino Diego, que torna als teatres barcelonins amb El desguace de las musas.
Tot és comèdia, dissabtes i diumenges a partir de les 12 amb Rosa Badia. SER Catalunya.
Si te gusta disfrutar de una excelente cocina, restaurante Paco Alcalde. Paella marinera, pescados, marisco fresco, bullabesa y unas especialidades que mejor pruébalas. Te aseguro que repetirás. En la Barceloneta, Paco Alcalde, calle La Almirall Aixada 12.
pacoalcalde.es.
BSN Clàssics presenta el concert per a piano número 1 de Tchaikovsky. Emociona't amb una de les obres més populars de la música simfònica, de la mà de Dmitri Maslid i l'orquestra de Cadaqués sota la direcció de David Robertson. Dijous 21 de març al Palau de la Música. Venda d'entrades a taquilles del Palau i a bsnclassics.cat. La millor música clàssica a Barcelona.
La Lliga juga a Moguts pel Futbol.
Aquest dissabte a partir d'un quart de nou, Leganés Girona a Moguts pel Girona. Diumenge, doble ració. A partir de 3:15, Espanyol Sevilla a Moguts per l'Espanyol. I acabem amb el Betis Futbol Club Barcelona. A partir de 7:45, a Moguts pel Barça.
Moguts pel futbol, amb Joan Tejedor. Segueixeu al 103.5 FM i a la resta de freqüències de SER Catalunya.
Amb la col·laboració de Finisher Ken Pharma, Mont Vertical Rehabilitació d'Edificis i Casino Barcelona Punès.